Radio Vilafranca.
Una de les guanyadores de la nit dels Oscars, que se'n van dur estatueta cap a casa. Obrim el cinema d'aquest divendres. Marc Compte, bon dia.
Bon dia, què tal?
Anem a mirar com ho vam fer tu i jo amb la porra dels Oscars. No massa bé, o déu-n'hi-do, aviam. Jo vaig fer 3 encerts de 5. No vaig encertar
jo,
ni l'actriu...
Jo m'ho he de repassar, perquè ara sí.
Ni la pel·li internacional.
Millor pel·lícula no vaig encertar... que era que vaig posar Pobres criatures.
Però la vas clavar amb Emma Stone.
Sí, això sí, que jo aquí el tenia segur. I en pel·lícula internacional també havia anat amb Societat de la Nieve i em vaig emportar el cop.
Aquí ja vam dir que votàvem amb el cor ni la Societat de la Nieve ni Pablo Berger, però vaja, anem a repassar aquests Oscars que ens han deixat.
Sí, com dèiem, les produccions locals no van aconseguir cap estatueta en aquesta 96a edició dels Oscars. Fins i tot Societat de la Nieve, que anava millor maquillatge i perruqueria, que s'ho van dur també Pobres criatures, que tampoc m'estranya, perquè el treball que hi ha amb un dels personatges que té com unes cicatrius, la boca com també desmuntades, és un treball espectacular, jo crec. Llavors, per mi merescut. Robot Dreams, que tampoc es va endur aquesta estatueta, que s'ho va endur El Chico y la Garza, de Hayao Miyazaki. També és un rival de grans dimensions.
De gran volada, sí, sí.
I el gran triomfador és Oppenheimer, que anava amb 13 nominacions, se'n va endur 7. Sí que Pobres criatures anava fort, va començar fort emportant-se estatuetes com a millor actriu amb Emma Stone, però mica en mica van anar sortint millor pel·lícula, millor direcció per Christopher Nolan, que per fi aconsegueix aquesta estatueta després de 8 vegades nominat per produccions com Dunkerque o Origen o Memento. Cillian Murphy també va aconseguir la seva estatueta, Robert Downey Jr. El discurs de Murphy a mi m'agrada molt perquè va reivindicar aquesta arrel irlandesa. També va dedicar el premi a dient que, per bé o per mal, vivim en el món d'Oppenheimer i m'agradaria dedicar aquest premi a tots els que lluiten per la pau.
Paraules de senyor, eh? Que bé que ho va fer. No com altres, que ja comentarem.
Sí, amb millor pel·lícula, ara aprofito que com menciones, el senyor Pacino havia de revelar qui era el guanyador i es va saltar una mica el protocol, que sempre és l'Oscar, va per... i dius la pel·lícula. Doncs va obrir el sobre i, com si digués que no hi veu del tot bé, diu, crec que veig Oppenheimer. Va dir així, com ho estem comentant ara, sense posar-hi res d'emoció, que la gent del públic es va quedar una mica com un sotrac, no?
Pensant què li passa, no? Està gran, s'ha equivocat, no hi veu,
sí,
què li està passant,
sí.
No?
I després, altres moments també divertits de la gala van ser quan el John Cena, que és un exlluitador de lluita lliure, va sortir gairebé despullat, tapant-se les parts baixes només amb una cartolina. En teoria anava amb un calçotet que simulava la pell, crec, algú així es va comentar. I va ser divertit perquè havia de comentar a millor maquillatge i a millor...
Vestuari,
perdó.
No? Per això anava amb boles.
I és clar, era com... va ser divertit, no? La gala en
I com
si...
està, eh? Ja has dit que era lluitador professional, o exlluitador
professional.
Molt
fort, està
quin
molt fort.
Cos, mare meva.
Què més? Després, l'actriu Davin Joy Randolph es va endur a millor actriu de repartiment pel paper a Los que se queden. L'actriu, molt emocionada, va fer un discurs molt reivindicatiu, recordant que era l'única noia negra de la seva classe. També un discurs divertit va ser el d'Emma Stone, que va sortir també molt emocionada, com molt enèrgica, molt exaltada, dient que, disculpeu-me, crec que tinc el vestit una mica trencat per l'actuació del Ryan Gosling, que ara la mencionarem després, no? Això, Pobres criatures, va aconseguir 4 de les 11 nominacions, actriu protagonista, maquillatge i perruqueria, disseny de producció i disseny de vestuari. El gran derrotat, però, va ser Martin Scorsese, que de 10 nominacions, cap ni una, Hi havia el rumor de Lily Gladstone per convertir-se en la primera actriu nativa americana a guanyar un Òscar.
I no va poder ser.
I Barbie, que també anava amb unes quantes nominacions, es va endur aquesta cançó que escoltem de fons, que és What Was I Made For, de Billie Eilish i el seu germà Phineas O'Connell, que és una pel·lícula que tanca la pel·lícula de Barbie al final de tot, i és preciosa. I el gran moment va ser el de Ryan Gosling, que amb el seu número musical de James Ken, si ja l'havia liat ben grossa per Nadal, va dir, són els Oscars, aniré un pas més. Es va vestir amb un traje rosa, purpurina, brillant. Va sortir d'entre el públic, la Margot Robbie ja es tronxava.
Sí, sí.
Estic, quina vergonya, em fa passar l'altra vegada.
Estan tornem-hi amb aquest home. Sí, 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 total.
I llavors va sortir una performance, jo crec que és molt xula, molts detalls. Va haver els ballarins que anaven amb una samarreta blanca amb una ratlla vermella i ella amb rosa.
Eren tots els Ken de la pel·lícula, no?
Sí.
Almenys em vaig reconèixer algun.
Uns quants, sí. Doncs vaig veure la comparativa, que es veu que... les samarretes dels balladors era un paral·lelisme quan fa uns anys hi havia hagut un altre moment, una altra actriu molt famosa que també havia sortit igual, era com feia 40 anys. Pues...
Era una picada d'ullet aquell moment.
Sí. Després va haver una performance, va aparèixer l'Slash, que és un guitarrista molt famós. Va anar al públic, va fer cantar la directora, la Greta Gerwig, va fer cantar la Margot Robbie, totes dues són nominades, jo sé, expressament aquest moviment, i també va fer cantar l'Emma Stone, així que, bueno, tot genial.
En sap molt,
sí,
és un artista.
Sap molt. Ja està, la Marilyn Monroe, ara em surt el símil. Vale. I per tancar una miqueta, també va haver reivindicacions. 20 dies a Mariupol es van portar l'Òscar a millor pel·lícula documental, que és un film que explica i retransmet les atrocitats de la guerra a Ucraïna des de l'inici de la invasió de Rússia fa 2 anys. El seu discurs, el seu director va dir que tant de bo no hagués hagut de fer aquesta pel·lícula, que era algo que lamentava, no? I també Jonathan Glazer, el de la zona d'interès, el director, va dir que s'apaguessin aquestes guerres tipus a Gaza, comparant amb la deshumanització que retracta la seva pel·lícula.
D'aquests moments bons, quin creus que perdurarà més, que recordarem amb el pas dels anys? El moment Ryan Gosling o John Cena?
El Ryan Gosling, segur.
Sí, total?
Sí, sí, sí. Think I forgot how to be happy. Something I'm not.
Uns Òscar 2024 que ja són història, i la maquinària, la indústria no para. O sigui que continuen estrenant pel·lícules i continuem fent porres i tenint moments imperdibles. Abans d'anar a les estrenes, ens portes un petit abans.
Inside Out 2.
Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
¡Yupi!
¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí!
¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Lo siento.
Todo debería ir rodado a partir de...
¡Hola! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
¡Una emoción nueva!
¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión.
¿Cómo que todos?
Yo soy envidia. ¡Oh, me encanta tu pelo!
Ni lo sueñes, mona.
Esa es Ennui.
¿En qué?
Oh, lo que vosotros llamaríais aburrimiento.
¿Tú quién eres, grandullón?
¡Él es Vergüenza!
¡Bienvenido a la central, Vergüenza!
¿Choque de puños? No, ¿los digo? ¿Cómo te suda la mano, amigo?
Torna Inside Out o Del revés. Em sembla que és molt i molt esperada, aquesta 2, perquè sí. La 1 va agradar tant.
La 1 va ser increïble. Jo no m'esperava que seguissin, perquè dic, bueno, ja feia uns anys que de la primera part, però jo crec que han esperat que els assistents que van veure la pel·lícula, els espectadors, creixessin una miqueta
I vagin a l'insti, no?
Topessin amb les emocions que surten a l'adolescència, no? Tots sí, pares i mares seran molt reflectits aquí en aquesta pel·lícula perquè arriben noves emocions, arriba l'enveja, arriba el fàstic, arriba l'ansietat i arriba la vergonya. Els personatges estan molt ben agafats. Al final són uns dibuixos però com molt naturalitzats i fan molta gràcia l'ansietat que arriba amb 30 maletes que no sap on posar-se, que clica botons perquè no sap com... La vergonya és una persona molt grossa però que porta una caputxa que es tanca la cara fins al màxim perquè no sap com posar-se, no? Fan molta gràcia acompanyats dels anteriors que ja teníem, que era com la tristesa, aquesta alegria, tot l'enfadat. Comentant des de la pel·lícula que veurem el que se sent en ser un adolescent, no? Aquestes noves emocions que apareixen en una persona jove, de moltes maneres, com que diuen que ha estat molt emocionant, que accedir al cervell d'un adolescent, no? I per tant serà com que des de la pel·lícula defineixen com una pel·lícula increïble.
No sé si els adolescents que en el seu dia van veure com a nens i nenes la primera, ara voldran veure aquesta segona, perquè, clar, són grans, i veure dibuixets animats, no sé què hi diran. Però com tu deies, pares i mares...
Jo insistiria en anar-hi, sempre.
Ens fliparà, sí, els veurem allà retratats. Haurem d'esperar el 19 de juny. És un tastet, un avançament. I ara sí, les estrenes del cap de setmana. Amb quina obra?
El Clan de Hierro.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Buenos días.
David, ponte unos pantalones, por favor.
Kerry, quiero que luches con tus hermanos en el ring.
Sí, señor. Me encantaría.
Sabéis que Kerry es mi favorito, después Kev, David y Mike. Pero las posiciones siempre pueden cambiar.
¿Qué quieres en la vida, Kevin von Erich?
Más costillas.
Yo quiero estar con mi familia.
Con mis hermanos.
¿Qué quieres hacer con tus hermanos?
¡Kevin, Kerry y David von Erich!
Si estamos juntos, haremos cualquier cosa.
Y hoy estamos aquí para devolver a la Federación de Lucha la justicia y el orden que mi padre construyó con sus propias manos. Él nos ha pasado el testigo para que la garra de hierro caiga sobre vosotros.
¿Qué te parece?
Somos muy intensos.
Me encanta tu familia, Kevin.
Voy a ser tío.
Sí, señor.
Joder, me alegro tanto por vosotros.
Mamá, tengo que hablar contigo. Papá es muy duro con nosotros. Tienes que hablar con él.
Para eso están tus hermanos.
¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Eso es apretar!
Quizá te esfuerzas demasiado.
Tranquilo, Kev. Solo estoy enfermo. Tengo miedo, hermano. Estoy fuera de control.
Ha sido un accidente horrible.
Tendría que haberlo evitado. Tengo que pensar en mi familia.
Quina història tan bèstia i és real, la del clan von Erich. He flipat.
Jo no en sabia res i és molt abrupte, diríem, no? Basada en fets reals, explica com els inseparables germans von Erich van fer història a l'intensament competitiu món de la lluita lliure professional quan estava començant a explotar bastant als anys 80, a través de la tragèdia del triomf, sota l'ombra del seu dominant, exigent pare i entrenador, els germans busquen una immortalitat incomparable a l'escenari més important de l'esport. Aquest film biogràfic esportiu se centra principalment en la vida del lluitador professional Kevin von Erich, que interpreta Zac Efron, que s'ha hagut d'extramuscular, jo crec, ja ho està, però veus una miqueta algunes fotos o alguns clips del tràiler i té un volum que ha hagut de fer molt de treball. La dinastia de lluitadors de la dècada dels 80, d'ara endavant, va tenir un enorme èxit i va popularitzar la lluita lliure professional. No obstant això, no només van haver de lluitar dins del ring, sinó també van haver de lluitar contra la maledicció von Erich fora d'ell.
Sí, molta tragèdia, i penseu que hi ha un germà, hi havia un altre germà, que no han inclòs a la pel·lícula perquè el director diu que el film no podia assumir tanta tragèdia.
Ostres.
Zac Efron, com deia el Marc, fantàstic, liderant un potent drama familiar carregat de lluita lliure, de frustració i de molta masculinitat tòxica i malentesa. Així és El clan de hierro. Tenim una pel·li espanyola, també, aquesta setmana.
Tratamos demasiado bien a las mujeres.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa' variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Boca?
Te van a cagar.
¡La pistola!
Lo sabía.
Este pueblo parece desierto. Siempre hay alguien. Vienen y nos atacan o vienen y nos disparan.
No estamos solos.
¿Qué coño es esto?
Se llama Remedios Buendía. Había cogido el arma del niño, buscaba a Gresca.
Le aseguro que será tratada con una delicadeza que sufre un viejo majés.
Te enseñaré lo que llevo dentro.
¿Dónde está la novia?
Tengo una misión y la cumpliré.
Nadie toca a las mujeres. Coño, no somos bestias.
¡Quítese, señora! ¡Ah! ¡Si nosotros estamos llenos de amor!
¡Ah! ¡Atacamos al amanecer!
Dios mío. ¿Dónde está mi prometida, pedazo de imbécil?
¿Quieres que te la mire? ¡Mira, raja, por hija
de...! ¿Qué dices, desgraciado?
¡Toma ya!
O te sientas o te revientes.
Difícil classificar aquesta pel·lícula. Tratamos demasiado bien a las mujeres. Hi ha comèdia negra, hi ha acció...
És que, sí, sí. Ara ho deies bé, que no sé com acabar d'encabir, no? Narra la història de Remedios Buendía, que defensa la seva pàtria i lluitarà per ella per sobre de tot i de tots. El 1945... Un tràgic dia de tardor, un grup de maquis que ha fugit i estan a la fugida, doncs ocupen l'estafeta on Remedios està provant el seu vestit de núvia amb moltíssima il·lusió.
Una Remedios, que és la Carmen Machi.
La Carmen Machi, correcte. El repartiment, ara el mencionarem una miqueta per sobre.
Espectacular.
Està molt bé, crec. Aquest serà el fi en què s'hagi de mostrar fins on arribarà per defensar els seus valors. Ningú podrà parlar de Remedios... ni tan sols el grup de rebels armats amb fusells i els seus punys a l'aire. És una coproducció entre Espanya i França, amb la Junta de Galícia, Televisió de Galícia, Ràdio Televisió, Prime Video. És el debut també de la Clara Bilbao, guanyadora de fins a 4 Premis Goya, que fa el seu salt a la direcció. La pel·lícula la protagonitzen la Carmen Machi i Antonio de la Torre, juntament amb un repartiment de qualitat amb Luis Tosar, Isaac Ferriz, Ajax Pedrosa... Gonzalo de Castro i molta més gent que acompanyen aquesta pel·lícula, que no saps molt bé com encabir-la, però el Festival de Màlaga l'altre dia va agradar bastant, va irrompre amb força.
La directora Clara Bilbao debuta, com deies, i he llegit en alguna crítica, tot i que no l'acaba d'encertar sempre la pel·lícula, sí que diuen que té una fusta d'excel·lent directora. Al País diuen que la pel·li és una rara avis, com dèiem, una anomalia al cinema espanyol, i li donen la benvinguda. També alguna altra crítica acaba concloent: si busques hora i mitja de diversió, és una bona elecció. I que sapigueu que, com deia el Marc, està cofinançada per Prime Video, per tant, acabarà a la plataforma tard o d'hora, més d'hora que tard, segurament.
Correcte.
Més històries.
How to Have Sex.
What's your name?
Tara.
I've not noticed it before, but you're proper beautiful.
You two are two of my best mates.
Gang, gang, gang.
No one cares if you're a virgin, it's very chill. So why are you...
Podríem ser ben bé a Salou o a Magaluf.
Sí.
Perquè els protes són joves anglesos d'aquest turisme hooligan, jove, de borratxera i festa sense fi.
Sí, són la Tara, la Sky i l'Em, que viuen el millor estiu de les seves vides, tres adolescents britàniques que decideixen anar-se'n de vacances per celebrar el seu ritus d'iniciació, que són els més típics per a qualsevol adolescent: sortir a festa, lligar i beure. Van a una festa al resort de Grècia de Mália, on s'estan allotjant i on passaran el final de les vacances. La Tara és l'única noia del grup que encara no ha mantingut relacions sexuals i la seva missió a les vacances és canviar-ho per davant de tot. I les seves amigues i ella causaran caos per allà on passin. La noia de 16 anys veu i balla caminant per l'avinguda, entre bars cutres, discoteques de mala mort, fins que es troba un grup de nois al balcó de l'hotel i doncs ella espera que així va ser el millor estiu de la seva vida. Relacionant-se amb aquest grup, comencen a haver sortides de festa, comencen a passar més coses, però al final d'aquesta pel·lícula el que ve a mostrar és una mica una reflexió d'aquest moment de perdre el primer pas, de tenir el primer pas,
no?
La virginitat a les relacions sexuals. És un retrat que sembla que sigui molt de festes de primavera o d'estiu, que només mostrarà el tema de festa i prou, però fa una visió bastant crítica i bastant sincera a tot el tema. Mira el sexe amb compassió, amb consentiment, amb amistat i amb aquesta dolça olor d'alcohol cremat en unes vacances d'estiu. És un retrat dolorós, també.
Pel·li fabulosa sobre el consentiment i l'alegria per la força, que es pregunta si pot ser una agressió sexual quan has dit que sí, perquè tota la pel·li s'inscriu en el món del gris, ni el blanc ni el negre, sinó els grisos, aquests intermitjos. I increïble la protagonista, Mia McKenna-Brius, molt jove i que promet. I una última recomanació.
Imaginary.
¿Cómo te sientes al volver?
Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? It was just my imagination. Estoy jugando con Chauncey.
¿Una gincana? ¡Qué divertido!
Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros.
¿Oh?
Porque lo abandonaste. Necesito algo feliz.
¿Algo feliz?
¿No te daban miedo los bichos?
Si completo la lista, Chauncey me llevará de viaje al lugar de donde viene.
Algo que me fue.
No deixem més, perquè jo he acabat amb els pèls de gallina. És Imaginari, de la productora Blumhouse, que són especialistes en terror.
La història se centra en el retorn de Jessica i la seva família a la casa de la seva infància, on Alice comença a mostrar un estrany aferrament cap a l'os de peluix, al Chauncey, que està al soterrani. Comença com un joc aparentment innocent entre la joguina i la nena, però aviat es converteix en una mica més sinistre i perillós. Conforme el comportament de l'Alice es torna més pertorbador, la Jessica es veu obligada a intervenir només per descobrir que Chauncey és molt més que una simple joguina de peluix.
Diuen que la pel·li és entretinguda, una bona pel·li de terror, això sí, tova, que confirma el gir comercial que estaria agafant la productora Blumhouse, que busca ampliar públic. Per tant, potser tu i jo, que som caguetes i que no ens molen molt aquestes pel·lícules, aquí ens hi trobaríem a gust, però no ho sé, perquè ja et dic, pell de gallina literal, només mirant el tràiler. Quin mal rotllo, l'osset aquest de peluig. Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guihart.
El consultori de Torrelavit durà el nom de la doctora Maria Dolors Daura, que es jubila després de 26 anys. Torrelavit posarà el nom de la doctora Maria Dolors Daura al consultori mèdic local en homenatge a la que ha estat metgessa del poble durant els últims 26 anys de la seva carrera. Daura, que s'ha jubilat fa uns dies, va participar el cap de setmana en un acte públic de reconeixement a la tasca feta durant aquest temps a favor de la prevenció i la cura dels torrelavitencs. En l'acte, que va tenir lloc dissabte a la sala de plens de l'Ajuntament, l'alcalde Manuel Reventós va agrair la feina feta a Daura, destacant no només la professionalitat, sinó també la dedicació i vocació d'una persona que ha estat una guia per bona part de la població. Reventós va recordar especialment la humanitat de la doctora durant la pandèmia de la Covid-19, moment en què la metgessa va posar per davant de tot la salut dels torrelavitencs. Aquesta setmana els Xicots de Vilafranca han presentat la temporada 2024, que va engegar aquest cap de setmana amb l'homenatge a Heroïnes Anònimes. Aquest divendres començaran els assajos i la temporada s'engegarà el 14 d'abril, en la Diada d'Inici, que se celebrarà a la plaça Penedès. Sota el lema «Amb més ADN que mai», els de la camisa vermella faran 25 actuacions aquesta temporada, la majoria a la comarca, per poder moure més gent. Les dues diades llunyanes seran a Girona, on els Xicots faran un cap de setmana de convivència, i a Sabadell. A nivell tècnic, que Tamara González, cap de colla, explicava que un dels objectius de la temporada és potenciar assaig de dimecres, portar castells de vuit fora de casa i recuperar la clàssica de vuit. L'escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys celebra la vuitena setmana de l'esport, del 18 al 22 de març, tot i que algunes de les activitats ja han començat. L'escola Els Quatre Vents, en el seu afany de treballar els valors en tots els àmbits, organitza la vuitena setmana de l'esport. Abans, però, s'han dut a terme activitats prèvies que van arrencar el passat diumenge 10 de març amb el 16è cross escolar, i durant la setmana s'han anat fent les pràctiques d'atletisme, futbol, futbolí petanca i escacs, a més de comptar amb l'Eric Bartra, qui presentarà la xerrada sobre la Kings League. Ja en el que serà la setmana de l'esport, els i les alumnes de l'escola gaudiran d'un programa ampli i divers en què, a més de poder practicar esports com el tir amb arc, el bàdminton o el tenis taula, també podran gaudir d'un rocòdrom o el parc de bicis. Divendres, l'Aleix Foguet farà una exhibició del cub Rubik. L'alumnat del 6è mostrarà les seves habilitats amb el zumba i, per finalitzar, hi haurà exhibició de dansa aèria amb teles i l'entrega de premis. L'objectiu d'aquesta setmana de l'esport és treballar els valors per afavorir el clima escolar al llarg de tot el curs. Dins dels actes de commemoració del Dia de les Dones, aquest diumenge s'ha programat l'itinerari dedicat a les dones durant la Segona República i la Guerra Civil a Santa Margarida i els Monjos. La sortida s'ha fixat a les 11 del matí des de la pista poliesportiva, en final al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria. És un itinerari en clau de gènere per resseguir el paper de les dones durant la Segona República i també durant la Guerra Civil. S'explica que el Xiringuito, el nom amb el qual es coneixia el local de la Societat Cooperativa Agrícola, es trobava ubicat a l'espai que ara ocupa la pista poliesportiva. També es recorda com la Margaridoia va ser habilitada com a taller mecànic per la construcció i reparació d'avions republicans. I es passen als espais de l'antiga escola de la Ràpita, creada per la República, o el camp d'aviació. L'activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia al número 669-287539.
Penedès en xarxa.
Són 12:45. Acabarem el Penedès en xarxa amb una entrevista que anticipa Sant Jordi. I és que molts autors ja estan començant a treure les seves obres. I la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, parla amb un d'ells.
Doncs sí, Sílvia, Sant Jordi ja està a la cantonada i, clar, tenim un escriptor que ja és conegut d'aquí del programa del Penedès en xarxa, que justament fa una setmana que va treure un altre llibre i no podíem perdre aquesta ocasió i per això ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica i és l'Ivan Mourín. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Bon dia, Lourdes, un plaer.
Com va tot?
Molt bé, la veritat que molt bé. A més, poder treure un llibre en aquestes dates és la veritat que una alegria.
El llibre, si més no, fa una mica d'angonieta la portada. Es diu Perverso. I explica'ns una mica la història d'aquest llibre.
Bé, doncs aquest llibre succeeix a la Barcelona de l'any 2011 amb un crim que es produeix al mercat de Santa Llúcia, al davant de la catedral, i que en el moment que es provoca aquest crim, la premsa ja li dona un nom al criminal, no? per l'estil que utilitza, no? I és el d'Edward Hyde. I aleshores la investigació es centra en aquest criminal, aquest assassí en sèrie que cada vegada anirà més, i a més és un assassí en sèrie molt peculiar, no? Vindria a ser com el tauró blanc dels assassins en sèrie, perquè no saps quan actuarà, és molt organitzat, no té una víctima fixa, no? És a dir, li dona igual homes, dones, gent gran, nens, li dona igual, i la seva metodologia cada vegada es perfecciona més, no? Però no és el clàssic llibre de novel·la policíaca, és a dir, que s'ha d'averiguar qui és el criminal, no? Aquí sapiguem qui és, perquè hi ha una part paral·lela. Per una banda, la part dels investigadors, que és un inspector dels Mossos d'Esquadra i un psiquiatre forense, que és un amic seu i acaba embolicat en aquesta investigació. I per l'altra banda, el propi assassí, que coneixerem la seva motivació, com pensa, com actua, o sigui, podrem veure'l.
Clar, aquí, clar, normalment, el que deies tu, no, a la novel·la policíaca, has de saber qui és el criminal normalment, no? Tu dubtes de tothom i aquí sí que t'entres dins del seu cap, d'alguna manera, no?
Sí, directament, no? O sigui, entres al seu cap i veus els seus problemes d'inestabilitat que el provoca, l'odi que té precisament sobre els éssers humans i sobretot quan ja realment ha comès ja un munt de crims, com realment ja li dona igual quasi bé tot. I després està el tema aquest de la part d'investigació que s'ha d'enfrontar, no? amb aquest tipus de criminal i com surt aquest aspecte més narcisista, no? de l'assassí en sèrie i que vol posar en un repte, no? constant a la policia.
Com et vas documentar per fer aquest llibre?
Doncs vaig documentar amb una mica de tot, no? Veient els assassins en sèrie organitzats, perquè n'hi ha de dos tipus, no? Els organitzats i realment el que actua per instint i no es preocupa pràcticament de res, no? ni de tapar el crim ni res. Aleshores, investigant casos, coneixent una mica la metodologia de la investigació, posant en la pell de... perquè jo dic que sempre que escriu sobretot ficció és com si fos un... actuar, no? Has de fer el possible com a escriptor de ficar-te en la pell de cada un dels personatges, no? Encara que et puguin desagradar molt. I aleshores he tractat de fer-ho així, no? És a dir, com actuaria, com es sentiria la víctima, el criminal, els investigadors... I aleshores és una... La veritat que ha sigut un treball interessant, no? En el tema aquest de, per una part, la part més tècnica, de conèixer la mentalitat dels criminals, de la investigació, les possibles variants, els mètodes criminològics, i després aquesta part més interpretativa, que jo crec que és la més entretinguda.
Clar, ficar-te a la pell d'un assassí en sèrie, m'imagino que és complicat, o arriba a fer por sentir-te identificat amb ell.
A veure, per una part sí, no? Perquè sí que tots, o sigui, tothom té un monstre a dintre, no? El que passa que a vegades surt i a vegades no, i a vegades... És un monstre molt petit que fa tornar-te desagradable en certes situacions. És molt fàcil veure'l, per exemple, a la carretera, no? Aquesta agressivitat que portaven molts conductors I aquí és on surt, no?, aquest petit monstre. Però el problema és quan hi ha gent que sí que té un autèntic monstre gegant a dins i hi ha un detonant que acaba fent que surti, no?, com en aquest cas en concret. I aleshores tu t'ho pares a pensar, no?, i penses fins al punt on la maldat humana pot arribar i que fora de la ficció, perquè aquí sí que és una ficció, no?, i ho hem vist també a altres novel·les i sèries i pel·lícules, però que realment no es distancia tant de la realitat. Veus crims a diari i alguns són autèntiques animalades.
Sí. Déu-n'hi-do. Fa una mica de por descobrir aquest monstre que potser tots portem dins i que no ha sortit o sí que surt. Com va sorgir aquest tema i què et va motivar a portar-ho en un llibre?
Doncs perquè, a veure, jo les novel·les policiaques i el gènere de terror són dels principals, no?, que més m'agraden. I aleshores tenia aquesta història que volia escriure-la, ja feia temps que la tenia, i quan vaig començar a fer-la, que ja fa uns anys, vaig començar com una... No començava realment així, no? Tenia més un costat més de ciència-ficció, potser, més relacionat precisament amb el cas del llibre de Robert Louis Stevenson, del misteriós cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Però realment, al final, vaig voler donar-li un matís molt més real, no? És a dir, res d'aquesta ficció o ciència-ficció i mostrar aquesta pertorbació que té aquest personatge i com al final és el que deia l'Stevenson, no?, que tothom té com dues personalitats, no?, o dos monstres. I aquí era el cas, aquí era la possibilitat de mostrar-ho. I a més, utilitzar una ciutat com és Barcelona com un personatge més, perquè realment no es limita a una única zona de Barcelona. Apareix la Universitat de Plaça Universitat, la Universitat de Lletres, el barri gòtic, la zona franca, el Tibidabo, o sigui que la ciutat té un paper molt important a l'obra.
I a més, una ciutat que coneixes molt bé.
Sí, a més, per això, sí.
I dona molt de joc Barcelona, per fer una novel·la.
Sí, perquè a més té aquesta varietat molt gran, no?, de la ciutat, no? O sigui, tens una part més moderna, més actual, com està passant ara amb totes aquestes noves construccions, tens molta part històrica, el gòtic, la part modernista, i després està l'extraradi. Aleshores, tu pots jugar amb tot això, no?, i jugar sobretot amb els personatges i les classes socials, que és el que veu reflexat al llibre, no?, el que deia abans de que no té una víctima fixa. És a dir, veus gent d'estrat social baix, d'estrat social molt alt, que estan en el punt de mira d'aquest assassí.
Mm-hmm. Escolta, va sortir, com dèiem, fa una setmana. On el podem trobar, aquest llibre, i en quins formats?
Doncs es pot trobar en paper, sembla que també en digital, a llibreries es pot demanar, a plataformes com Amazon, Fnac, Casa del Llibre, i després està en audiollibre a Amazon, a Storytel, em sembla, a bastants plataformes. Mm-hmm.
Perquè què va ser primer?
L'audiollibre.
L'audiollibre sí. Va ser el primer.
Va sortir primer i, a més, està molt bé perquè està dramatitzat, amb efectes de so, i la veritat que està molt bé. Però volia que sortís en paper, tenia ganes, perquè jo sabia que hi havia gent que no escoltava, no?, els audiollibres i preferia el paper. I quan va sortir la possibilitat de treure el llibre, la veritat que em va agradar molt.
Mm-hmm. L'any passat, per aquestes dates, treia rates...
Sí.
Me'n recordo molt bé, vas estar a la signatura d'exemplars de la Fira del Llibre a Madrid. I aquest any com es presenta amb aquest nou llibre, en Perverso?
De moment ja tinc a l'abril que a Girona, el dia, a veure, em sembla que és el dia 6, el dissabte 6, a la llibreria Giroglífic. i després el dia 13 d'abril a la Biblioteca Francesc Candel de Barcelona, al barri de la Zona Franca. Sé que es farà també una possiblement en Cubelles, segurament també a Calafell es farà algun acte. El Sant Jordi encara no ho sé, però és un dia complicat, la veritat, i més amb aquestes dates que no pots garantir un lloc, almenys que sigui visible, no? Uh-huh. I possiblement sí que a Madrid també aniré, no sé si a la Fira del Llibre, i alguna cosa més sortirà.
Uh-huh. Amb retrospectiva i havent passat un any d'aquest llibre de les rates, com va anar i com va ser aquesta aventura?
A veure, a nivell dels medis de comunicació, molt bé. La veritat que va ser un llibre que va atraure molt. I a nivell de lectors tampoc va estar malament. El que passa que és un llibre que realment és complicat, no? I més quan és un assaig, que no és una novel·la de ficció. És un tema que encara fa repelús a moltíssima gent. I aleshores hi ha gent que no s'apropa, no? Per aquest temor que té a l'animal i perquè no sap realment el que pot trobar al llibre. Mm-hmm. Però ha sigut una experiència interessant, no? A veure, està en el camp de l'assaig, que ja he fet, no? Però principalment abans era temes més relacionats amb el tema paranormal, d'espectres, cases encantades. I aquí, encara que hi havia coses que sí que estaven relacionades sobretot amb el mite i el folklore d'aquest animal, hi havia moltes històries reals, no?, de l'animal. Però, a veure, ha sigut una experiència interessant, no?, i sobretot el que dic, a nivell de medis de comunicació, realment molt bé.
Uh-huh. I a què t'esperes que en ser una novel·la policíaca, un thriller, tingui més repercussió que no pas el de rates, que deies tu això, que potser la gent encara, el tema de les rates no és un animal gaire estimat per la societat. Esperes que pugui ser millor?
A veure, millor no sé, però sí que és cert que el que és la literatura de gènere negre, ja sigui la novel·la policíaca, el thriller, el misteri, té un públic molt, molt gran, no? I cada vegada més. Abans sí que estava fa unes dècades com si fos una mena de subgènere, i ara ja és un gènere en si. Hi ha més molt fort, amb festivals, amb un número de lectors molt bons, i jo espero que sí, que la gent s'animi a apropar-se al llibre. Altra cosa és com funciona finalment, no? Realment és una loteria. A vegades hi ha llibres que tu penses que no funcionaran i funcionen molt bé, i altres que tens una gran esperança posada en ell i realment al final no acaba funcionant com esperaves. Jo espero que sí, però ho veurem. Mm-hmm.
A banda, no has aturat, perquè, si no m'equivoco, estaves fent un curs de novel·la negra amb Editorial Traveler, i com va?
A veure, els cursos van bé, la veritat que va bé, la gent té interès, i a més ho faig també fora, faig assessoraments de novel·la, d'assaig, correccions, etc. I és curiós que la gent, tu comences i no saps, no?, com poden reaccionar, perquè tens un mètode molt propi, però encara vas explicant, no?, les diferents possibilitats, perquè a la fi cada un ha de desenvolupar el seu propi mètode, i la gent queda contenta, o sigui que això és l'important. Sí, que la veritat que molt bé, i a més he pogut fer alguna conferència, per exemple, a una universitat a Madrid, del tema de documentació en novel·la negra, o del gènere negre, més bé, dirigit al guió cinematogràfic i de sèries, i va tenir molt bona acollida.
Uau. I a banda d'això, tu no atures, sé també que no t'agrada dir les coses. Em tens pel que pugui passar, una cosa normal, però hi ha alguna cosa que estiguis treballant o que tinguis entre mans, encara que no es diguis el què? Perquè tu no pares, tu no pares.
Exacte, sempre has de tenir alguna cosa, no? I no, si tinc una altra novel·la, que ja veurem què passa, perquè és una cosa que estic escrivint perquè ho faig per plaer i ja està, i si surt bé, i si no, doncs també, no? O sigui, sobretot el que es tracta també és d'això, no? De poder disfrutar fent el que més t'agrada. I continuo amb els temes de no ficció, amb els articles, amb el Sebastià Darbó, amb el programa de misteris, amb la ràdio, o sigui que vaig fent coses.
En un món que cada cop és més present a les xarxes socials, t'has plantejat, perquè tu tens un podcast, de fer el salt a TikTok o d'altres, com veiem que és habitual, o...
Sí, no, sí, tinc a TikTok, i la veritat que li ha agafat m'agrada el format de fer vídeos, i sobretot són vídeos relacionats principalment amb consells, amb tips d'escriptura i alguna recomanació de pel·lícules o d'alguna novel·la que he llegit en el moment i que m'ha agradat molt. I bé, hi ha vídeos que han tingut una repercussió més gran del que podia esperar, i l'interacció és bona, o sigui que està bé, és un format que m'agrada, o sigui que per allà estic.
Déu-n'hi-do, perquè el tema de videopodcast, com ho veus?
Bueno, seria provar. Sí que vaig provar de fer una cosa molt similar, però la falta de temps i una cosa i altra, doncs al final vaig deixar de banda. Però podria ser que algun dia es fes alguna cosa. Així estaria bé, estaria bé. Tot és rumiar-ho i veure a veure què.
No sé si he donat en el clau en alguna cosa, perquè igual m'he apropat més del que jo hauria volgut en aquest cas. Ivan, si algú vol fer algun curs que estigui allò rumiant, de dir, ostres, m'agradaria fer un curs, què hauria de fer? O què li aconselles tu, que tu tens experiència i tots sabem que has de donar el pelotazo, però si és per allò, per aquest neguit personal de dir, ostres, m'agradaria, sí, tu com a expert en la matèria, què pots dir als nostres oients?
Doncs, a veure, que està bé, no? O sigui, el provar, sobretot si vas perdut, perquè a vegades passa, no? I sobretot el que quan vagis a un curs no et fixis en el tema d'aquest que diuen, no, faràs aquest curs i publicaràs, no. Si et diuen això d'un curs, allunya't, perquè no és així, o sigui, les coses no funcionen així. A més, és un tema que és un tema empresarial, és un tema editorial, que són al final els que acaben decidint, no? Tu pots tenir una obra molt bona i que un editorial, pel que sigui, no la vulgui. O sigui, no és una garantia que tu facis un curs i publiquis. Però sí que, possiblement, si tu vas amb una ment oberta, amb ganes d'aprendre, és possible que sí que puguis aprendre moltes coses, no? I sobretot tècniques, el que deia, no? De ficar-te amb els personatges, donar-los veu, donar-los vida, fer que siguin el més creïble possible, no? Perquè és el que es tracta, de que el lector empatitzi i realment es pugui veure en més d'una situació reflexat en aquest tipus de personatges i en aquest tipus d'històries. Mm-hmm.
I aquesta por que hi ha a fer el salt, com es trenca? Perquè no sé, doncs, si és complicat.
No sent exigent. Això sí, és a dir, el síndrome aquest de l'impostor està sempre present, no? Fas una cosa i et pot dir que no val res el que has fet. Primer has de creure el que fas, no? Però sense aquest ego que molta gent té, i sobretot en el camp artístic, que pensa que el que ha fet és magnífic, i que és magnífic, i és magnífic, i no pot veure el possible error que n'hi ha, no? en el seu treball que ha de polir. Aleshores, primer de tot, això, no? Que l'autoestima sí que ho dic sempre, i sobretot als cursos, que l'autoestima ha d'estar molt a prop de nosaltres, però el tema de l'ego ha de quedar penjat a la porta, no? Perquè si no t'aportarà res de bo. I aleshores això, no? I sobretot no pensar que n'hi ha una fórmula concreta que et farà triomfar. Això és difícil. Però sí que has de fer una prova, prova-error, fins que la cosa més o menys vagi reconduint-te a un camí almenys el més proper de la meta que tu vols.
Mm-hmm. I escriure sobre la teva pròpia vida o basat en experiències personals és millor o pitjor a l'hora d'escollir un gènere?
A veure, aquí està clar que si tu escrius d'una cosa que coneixes, possiblement sempre serà més fàcil. El problema és que quan escrius una cosa que ja és molt personal, per una part hi ha una cosa que és bona, no? Que ningú ho explicarà millor que tu, perquè tu has viscut algunes coses i aleshores ho plasmaràs d'una manera molt més real o més vívida. El problema és que si tu a vegades ho fas i sobretot no penses en la repercussió que pot tenir, pots tenir problemes, no? Per una part, pots tenir problema legal. Si parles malament d'alguna persona, la persona s'identifica, es pot demostrar, o com passa a vegades, no? Que escrius i et poses a criticar l'empresa o a dir secret d'empresa, i això és un problema. Aleshores, jo ho dic, si has d'escriure d'alguna cosa que és de la teva pròpia vida, jugo una mica amb l'autoficció, és a dir, escrius coses que sí que són reals, que has viscut tu, però canvia-les el suficient perquè no, almenys no puguis tenir un problema legal, perquè això sí que s'ha de tenir en compte i hi ha gent que no ho pensa.
Clar. Interessant això que has dit i aquests tips, per si algun, doncs, i si no, que et segueixin a TikTok. Això a banda i així guanyar seguidors també. Ivan, com sempre, un veritable plaer, que sigui tot un èxit Perverso, que ja es pot trobar a totes les plataformes que has indicat, i com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, ha sigut un plaer i sobretot parlar dels llibres, que sempre és un tema que m'agrada moltíssim.
I tant que sí. Una abraçada.
Una abraçada.
Al Penedès en Xarxa sempre fem costat a la lectura, als llibres i als autors de casa del Penedès. Així que quina millor manera d'acabar avui que presentant aquesta novetat literària de Quilòmetre Zero. Gràcies per acompanyar-nos des de les 9 i fins ara. Us desitgem molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. No hi falteu!